migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha una associació que es diu Associació Internacional per l'Avaluació del Rendiment Educatiu que ha publicat la darrera avaluació sobre comprensió lectora. Això es diu el PIRLS, PIRLS, P-I-R-L-S. Seria l'equivalent al PISA per primària, no? Bé, en aquest cas, els resultats conforme a comprensió lectora dels alumnes de quart de primària, 9 anyets, doncs no són gaire bons. De fet, han empitjorat 7 punts fins als 521 a la darrera avaluació d'aquest informe, no? Això, 7 punts respecte al 2016. Des del 2016 fins ara, recordeu, tenim per mig una pandèmia que ja pot tenir una part de responsabilitat, potser o no. De fet, Espanya situa en el lloc número 21 amb Nova Zelanda en aquesta cinquena edició de l'estudi. Què passa? Doncs tot això està reflexant un rendiment a la baixa. Les dades d'aquest informe s'han recuperat durant la Covid-19, això també s'ha de dir, amb la participació de 57 països, uns 400.000 estudiants, i podem dir que Singapur lideraria la taula, no? Després Irlanda, Hong Kong, Rússia, Irlanda del Nord, i nosaltres estaríem doncs en aquest lloc. Això és important. És important, doncs, estem parlant d'un punt clau quan parlem de comprensió lectora. I quan parlem d'aquests punts, 521, quan parlem d'aquesta posició, la 21, amb Nova Zelanda, estem parlant de... no d'una crisi, sinó de... hem d'aixecar les orelles, possiblement, conforme a l'educatiu. Si no entens el que estàs llegint, això afecta, en plan efecte dominó, a la resta d'assignatures, a la resta de formació i aprenentatge. Si no entens el que... no acabes d'entendre exactament el que estàs llegint, tindràs problemes en matemàtiques, en idiomes, en llengües, en absolutament en tot. En tot. D'aquí la importància. Ara, què estem fent per fomentar la lectura? On està la responsabilitat d'aquesta baixada de 7 punts en comprensió lectora? Parlarem de tot això i parlarem d'aquest punt important precisament durant tota aquesta programació de COPE Catalunya i Andorra. I ara anem a veure com tenim el temps. Soc el José Miguel Cruz i això és migdia a COPE Catalunya i Andorra i us explico que el temps... està remogut, és molt de primavera en aquest cas. No hi ha cap alerta de cara a aquesta tarda de dimarts, però sí de cara a dimecres i dijous per les tardes en certes comarques catalanes per intensitat i avís d'intensitat de pluja. Hi haurà ruixats i xàfecs de distribució irregular, preferentment des del prelitoral cap a l'interior. Serà intensitat feble i moderada i anirà acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. Per norma, les quantitats de precipitació seran entre minces i poc abundants. I puntualment, amb una certa moderada, amb una certa importància. Bé, benvinguda sigui l'aigua, i estarem així amb aquesta tendència fins pràcticament al cap de setmana. Dissabte i diumenge s'espera doncs que les pluges, almenys momentàniament, vagin retirant-se. Les temperatures lleugerament a l'alça. Actualitzem com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Marta Garbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs continuem parlant de problemes de l'autopista P7. Hi ha un accident a l'altura de Banyeres del Penedès. Es mantenen dos carrils tallats en sentit nord, en sentit Barcelona, i més de 4 quilòmetres de cua en aquest punt. Una altra afectació viària destacada la trobem en una carretera local, la E-2113, a Sant Pere de Ribes. En aquesta via es troba tallada en tots els sentits de la marxa per l'accident d'un camió que ha quedat atrevessat. I s'afecta de retruc també la C32, l'autopista del Garraf, on està tallada la sortida 26 per agafar aquesta carretera. A banda d'això, la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa i no ens consten més incidències destacades. De moment, això és tot el Català Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta, que tinguis un bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I la comprensió lectora va pitjor. Yolanda Canales, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, doncs sí, va pitjor. A veure, que la pandèmia de la Covid, no?, havia passat factura en molts àmbits, ja ho sabíem. L'àmbit econòmic, de la salut, social i, com no, l'educatiu. Com a mostra, l'estudi internacional de progrés en comprensió lectora que hem conegut recentment i que no deixa ben parat a Espanya, tot i que també és cert que no és dels països de l'entorn que més cau, eh? Per què? En tot cas, els alumnes de quart de primària han perdut capacitat en comprensió lectora des del 2016, última vegada que es va fer l'estudi. Concretament, 7 punts, fins al 521. Espanya està al lloc número 21, juntament amb Nova Zelanda i per sobre de Portugal. Però el cert és que aquests 521 punts ens situen per sota de la mitjana de la Unió Europea i també dels països de la OCDE. Al capdamunt de la taula està Singapur, seguit d'Irlanda, Hong Kong, Rússia, Irlanda del Nord i en últimes posicions Sud-àfrica, Marroc, Egipte i Jordània. A veure, en el cas concret d'Espanya s'han avaluat uns 8.500 estudiants, estem parlant, recordem, de quart de primària, sí, de 452 centres educatius, i a part d'això que s'ha perdut pistonada el tema de comprensió lectora, doncs l'estudi dona altres dades. Doncs, per exemple, que les alumnes, les noies, tenen un major rendiment que els nois en aquest àmbit, en comprensió lectora, tot i que la diferència és mínima, eh? No sé si un parell o tres de punts, és mínima. I només un de cada 10 alumnes de quart de primària reconeix que no li agrada llegir. Jo ara, la meva filla estudia tercer, por ahí estem. No
però
sé si...
Ja, t'ha dit no m'agrada llegir, mama, o...
Bueno, ella perquè
no
l'obliga, però si preguntes als nens, jo no sé si només sortiria aquest un en què diu...
És que no sé, a vegades és difícil, eh? Perquè quan dius... Els col·les obliguen a llegir, és veritat, és part de l'aprenentatge, no? Però a vegades tinc por de pensar allò de l'efecte rebot, no? Quan tu obligues...
Tenen mitja hora, almenys on va la meva filla,
no,
mitja hora
bé,
sí o sí cada dia. Però jo no sé si preguntes als nens... Igual, clar, si agafen el que li agrada, ho de vora, que també de vegades és això, no? Que igual s'ha d'adaptar també cada nen a la temàtica que li pot agradar. Si li agrada a tia Stilton, doncs tia Stilton. Encara
no,
que la profe no
sigui,
li agradi,
no,
o el professor.
Benvingut sigui, benvingut sigui.
És només un exemple, eh? I un dels factors, d'altra banda, que s'apunta com a motiu d'aquest retrocés és l'ús de les noves tecnologies. Doncs bé, a Espanya un 25% dedica més de mitja hora a buscar i llegir informació en dispositius digitals, un 57% diu que dedica aquests 30 minuts o menys, i el 18% diu que no hi dedica ni un sol minut. Insistim, nens de 9-10 anys, eh? D'aquí també aquests percentatges.
Clar.
Si fossin més grans, la cosa ja seria diferent. I també influeix el nivell socioeconòmic. A Espanya hi ha una diferència de 62 punts entre els alumnes amb un nivell socioeconòmic alt. Estem parlant de que treuen més punts, 550, davant dels d'un nivell més baix, 488.
Clar, les noves tecnologies, els ordinadors, aquesta introducció de tota la tecnologia... Ja no vull dir, l'he dit noves tecnologies, mal dit, ja no són noves tecnologies, són ja tecnologies a seques. Possiblement influeixen, però com pots fomentar tot això? Mira, Yolanda, parlem i tenim el telèfon. Precisament parlem directament amb una persona que es pot ser testimoni de primera línia conforme al que és i el que no és. És mestre de reforç de primària. Es diu Lluís Martínez, el tenim al telèfon. Lluís, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Parlem de comprensió lectora. Segons el teu punt de vista i segons la teva experiència, realment estem a un nivell de comprensió lectora per sota del que hauria de ser?
Sí, evidentment. És un nivell per sota, clarament.
Quan,
això no,
quan dius
no
que...
hi ha cap dubte.
No, per què detectes això? D'on pot venir aquest problema?
Es detecta sobretot en la dificultat de lo que és que un nen pugui llegir un test, però un altre tema és la comprensió del test, que llegui, o sigui, l'elaboració que fa un nen d'aquest test. Llavors, llegir-ne el llegeix, però l'elaboració de comprensió de lo que és el test, aquí hi ha mancances, clarament.
Està clar, llegim, però no entenem o no acabem d'entendre el que llegim.
El que llegim.
Llavors, on està el punt clau per intentar, o segons el teu punt de vista, solucionar tot això? Què s'ha de fer abans d'arribar a aquest curs?
És que... Jo penso que hi ha molts factors que estan presents. O sigui, per exemple, un tipus de factor que podria estar present, jo penso que el nivell de concentració ha baixat molt per tota la invasió d'eines tecnològiques en què els nens estan immersos. Parlo de mòbil, parlo de videojocs, parlo de Play, parlo de... O sigui, tot això a nivell de concentració, jo crec que fa que baixi molt.
Clar, i a partir d'aquí, suposo que una de les solucions seria fomentar la lectura.
Bé, però això és difícil perquè no es fa. Si es comencés a fer i a fer que la gent prengués consciència de cada llegir, i des de petits, no seria difícil. És difícil perquè ja tenim el problema, no? Però, en principi, no hauria de ser una cosa tan difícil. És simplement tenir la voluntat de fer-ho. Penso, igual sóc molt ingenu.
No, o tenir un parell d'influencers que comencin a llegir llibres, que això igual ens ajudaria també molt.
Jo també, no sé, és el meu parer, igual. Crec que, per exemple, el sistema educatiu de abans era passar un examen, aquest examen tenia unes característiques, el de memorització de continguts. Aquest examen tenia una importància perquè el nen fes el pas a l'aprovat o al suspens. I tot això una mica ja s'ha anat esvaint amb treballs, actitud, etc. I clar, l'examen, tal com estava concebut fa 15 o 20 anys, obligava el nen a un treball cognitiu que amb tot el... Això es pot discutir, si aquest... perquè l'examen encara existeix, no? Però el nivell de rigor i d'exigència sí que ha baixat.
Entenc. Llavors, clar, és que comentava que no entendre bé el que estàs llegint o tenir una deficiència a l'hora d'entendre el que estàs llegint, això afecta totes les matèries. Això apunta o cap a un fracàs escolar, en aquest cas, o baixar el nivell.
Sí, és que és inevitable. És inevitable, evidentment. Això no solament afecta el que és la matèria escolar. Podríem dir que si una persona que no ha pres eines de lectura adequades se sent i llegeix un diari, té dificultats per entendre la informació que hi ha contingut en aquest diari. En un article, per exemple, sí, quan la persona és més gran. És així, afecta evidentment a tot. Clar, és que parlem de dificultats de lectura quan estem en un modus vivendi completament visual i d'imatge. Penso jo que aquí hi ha un problema, és a dir, si tot el nostre món que ens invaeix és un món d'imatges, doncs la comprensió lectora és una mica més coixa, evidentment.
És un problema que tenim afegit, a veure si es pot solucionar en els propers anys, perquè, clar, això no és d'avui per demà.
No.
Senyor Lluís Martínez, professor de reforç de primària, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos donat la teva opinió i el teu punt de vista.
Gràcies a vosaltres.
I aquesta és la situació. Com millorar, doncs, d'entrada, fomentar la lectura? Com la fomentes?
Llegir
pues,
més.
Pues ja està.
Quants més llibres es llegeixin, millor. I també que s'acabin, clar.
Home,
la gràcia també...
Sí. Aquesta seria la gràcia, en tot cas, fomentar. I aquest seria el punt, com fomentar tot això. Yolanda Canales, moltes gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Cuida't. De seguida parlem amb els amics de Tarica sobre els préstecs ICO. Recordeu els préstecs ICO? Doncs parlarem amb ells aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Le gustan las serpientes, tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale, pues estaba muy limpio, pero lo único, había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recordeu el tema dels préstecs ICO? És un tema que ha portat molt de sí, eh? Parlem amb Tarina Slow en Economy dels préstecs ICO i tenim aquí amb nosaltres avui a la Núria Castillo. Núria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hace mucho tiempo, y además creo que también contigo, aparte de otras entrevistas que hemos hecho, estuvimos hablando de los préstamos ICO, que es un tema que ahora pues está muy de actualidad. ¿Qué ha pasado o qué está pasando con estos préstamos, Núria?
Pues bien, mira, como bien has dicho, hace ya un tiempo estuvimos hablando de estos temas, en el que, para recordar un poquito a los oyentes, son un tipo de préstamos que se concedieron a las pymes, autónomos y empresas españolas para intentar paliar los efectos económicos derivados de la COVID-19. Entonces, se les concedía para que estas empresas pudieran obtener un poco de financiación y poder mantener su actividad económica durante estos tiempos que
los tiempos difíciles de la COVID, claro.
Exactamente. Entonces, básicamente, lo más importante de estos créditos ICO es que se publicitaban por parte de las entidades bancarias como unos préstamos cuya devolución estaba avalada por el 80% del Instituto de Crédito Oficial, esto es, el Estado. Pero se ha podido observar y actualmente se está viendo como en la práctica no ha sido así, sino todo lo contrario.
¿Y por qué ha pasado eso? ¿Por qué es así?
Pues bien, básicamente porque la información facilitada por los bancos no era correcta, ¿vale? No era transparente, porque los bancos te decían que el 80% estaba financiado por parte del Estado en el caso de que el autónomo o la pyme no pudiera hacer frente de los pagos, pero es que en muchos casos nos hemos encontrado que en las condiciones particulares del propio contrato no se ponía lo mismo. ¿Por qué? Porque se exigía al cliente un aval personal, ya sea persona física o jurídica, diferente del que estaba solicitando esta línea de crédito. Entonces, frente a cualquier impago, el banco lo que está haciendo ahora actualmente es reclamar el 100% de este importe.
De la cantidad prestada.
Exactamente, al avalista o fiador. Y no el 20%, como se decía.
Entonces, conforme nos estás explicando, estamos hablando de que la información que se ha dado, al menos por parte de la entidad en este caso, ha sido engañosa, ¿o cómo?
Totalmente. No ha sido transparente, ha sido engañosa, y además todo prueba de ello es que actualmente, si buscamos esto por internet, estamos viendo que las propias entidades financieras han quitado este tipo de publicidad por internet.
En sus webs, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, además también se han finalizado ya los plazos de carencia y demás. La gente, muchas empresas, se ha visto en obligación de hacer un concurso de las empresas y se le está reclamando este 100% del crédito a la balista.
Pues ya sabéis que estos casos, si sois afectados, estos casos específicos en Tarinas no al Economy lo llevan y podéis consultar con ellos. El teléfono 93 11 55 111, 93 11 55 111, pero si ahora mismo no podéis apuntar o memorizar, pues ya sabéis, en la web lo encontráis toda la información, tarinas.com. Núria Castillo, de Tarinas Low and Economy, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per a gaudir de l'essència de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i tranquil·litat dels seus espais o dels exclusius tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, Esperit anfitrió.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
I ara què? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo, en un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dalé, que ja t'escolta Esports COPE, Joan.
Podem saludar Gerard Daulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Actualitzem titulars de la jornada. Iker Mons, bon migdia.
Benvingut. Bon migdia. Doncs mira, és època d'eleccions, però també d'estudi. La selectivitat està a tocar la cantonada i el CEP ha aprofitat per demanar que canviï el sistema educatiu i la selectivitat per acabar amb la falsa meritocràcia i les desigualtats, perquè considera que existeix un biaix de classe, de condició i de gènere. En altres qüestions, arran la sequera i la inflació, alguns productors ramaders no arriben a final de mes. La lluita per la supervivència de les explotacions de llet provoca que el cens de vaques lleteres a Catalunya baixi un 1,6% des d'inicis d'any. I la producció de musclo al Delta cau un 15% perquè s'ha cultivat menys i hi ha menys exemplars petits. L'aigua de mar i de les bahies ja està excessivament calenta i salada, quan encara... queden 2 mesos de campanya. D'altra banda, el govern destina 59 milions d'euros per tenir plaques solars a 600 taulades en 2 anys. Això implicaria el 40% de les cobertes de la Generalitat. L'excedent de subministrament s'enviarà a clients vulnerables que visquin a 2 quilòmetres dels edificis. En altres qüestions, una notícia d'última hora, el monitor de jutjat per presumptament violar un menor discapacitat a Taià nega les acusacions i diu que tenia disfunció erèctil. Les psicòlogues discrepen sobre si el denunciat podria haver-se inventat els fets. En altres qüestions, més del 80% dels habitatges no són prou accessibles i haurien de fer obres amb un cost mitjà de 1.300 euros. I en cultura, l'Acadèmia de Cinema Català incorpora 6 nous membres d'honor: Ernest Blasi, Jesús Garay, Lala Goma, Vicky Peña, Lola Salvador i Núria Vidal, una categoria que s'ha distingit des del 2009 a una setantena de professionals diversos de l'àmbit de la indústria cinematogràfica.
I Cremons, moltes gràcies.
A tu, que
vagi molt, molt bé. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Doncs, bé, arrenca una nova...
Sí, que original, eh? Sí, arrenca la jornada 36 de Lliga, eh? Sí, estat molt original avui, eh?
El tema, si deixem de banda el tema Vinícius i tota la història que porta que, cua...
Uf, escolti, miri, ja que comença vostè pel tema Vinícius, doncs miri, fa uns minuts ha parlat el president del Madrid, Florentino Pérez. Ha dit que fins aquí hem arribat, que el Madrid no tolerarà ni una acció més com la que va patir Vinícius diumenge passat a Mestalla, i ha demanat un canvi en les estructures arbitrals. Recordem, la Liga també ha demanat poder tenir poder sancionador per quan hi hagin incidents com aquests, i Ancelotti, a la roda de premsa prèvia del partit de demà del Madrid en Lliga, li ha donat la raó a Xavi, en el sentit que el futbol és l'única àrea laboral on es contempla amb normalitat l'insult al treballador que està exercint la seva feina. I ha dit Ancelotti que no vol veure's en l'escenari d'haver de retirar a l'equip del camp quan passi o quan torni a passar una cosa d'aquestes. Recordem que la policia està fent actuacions, ha detingut a diversos presumptes implicats en les accions del derbi contra l'Atlético de Madrid, els que van penjar un ninot que representava Vinícius d'un pont, i també actuacions contra presumptes implicats en els esdeveniments de diumenge
això,
a Mestalla.
Això va passar el gener?
Això va passar... Miri, ara no recordo la data del derbi. Sí, ja però... feia força temps...
Vale, que no és d'ahir. Surt ara el tema, però no és d'ahir, no?
I avui... doncs la policia ha practicat aquestes detencions.
Casualitat?
Bona pregunta. Casualitat?
Casualitat?
Casualitat. És que el tema, clar, a partir del moment en què el president del Brasil, Lula, fica cullerada a Kylian Mbappé, vulguis que no, la imatge de la Liga de Futbol Professional està ara mateix molt en entredit, i aquestes imatges estan donant la volta al món, i el tema es comenta no només aquí, sinó també fora d'aquí. Però escolti, jornada 36 de Lliga, 10
vale,
de la nit.
Sí.
Valladolid-Barça. Títol a la butxaca, consolida el Zamora, consolida el Ter Stegen. No jugaran ni Araujo, ni Pedri, ni Koundé. És notícia Koundé perquè està transcendint que estaria obert a sortir del Barça aquest estiu. I és un partit, clar, jo no sé si... Juguen dos catalans? No, en el fons juguen tres, perquè l'Espanyol, vulguis que no, juguen aquest Valladolid-Barça, perquè el Barça li podria donar un cop de mà a l'equip blanc i blau en aquesta batalla per la permanència. Aquesta tarda, roda de premsa de Luis García, prèvia a l'Espanyol Atlético de Madrid de demà, i avui també a les 7 de la tarda, Celta-Girona. Torna Oriol Romeu, no hi seran ni David López ni Riquelme, les opcions de Conference League que estan molt esvaïdes després de la derrota contra el Villarreal. I en plana poliesportiva, futbol sala, arrenquen els playoffs pel títol de Lliga, avui Barça-Valdepeñas.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzem titulars de la jornada i abordem tota aquesta temàtica. Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem de Construmat. Avui s'ha posat en marxa, o ha arrencat fa res, fa dues horetes, una horeta i algo, el Saló de la Construcció per excel·lència a la Fira de Barcelona. Parlarem amb el seu director, el senyor Roger Bou, per una de les qüestions principals que s'exhibeixen a Construmat, que és la construcció sostenible. Quan parlem de construcció sostenible, aquesta paraula que ja s'aplica a tot, absolutament a tot, de què estem parlant? Començarem avui parlant de la construcció, però parlem de, quan parlem de sostenibilitat, a què ens estem fent referència? Què s'utilitza per ser sostenible o que puguem aplicar aquest nom? Perquè avui en dia sembla, era com la moda, recordeu aquella moda de light, de productes light? Doncs exactament què era tot allò de light i què s'aplicava? Doncs tres coses del mateix. Parlarem amb ell i sobretot del termòmetre que pot significar una fira com Construmat en la salut del sector, d'un sector important dins del PIB, com és la construcció. Parlarem d'això, no? del termòmetre. Tot això en parlarem aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Clàssics. un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Campanadas a medianoche de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'ha inaugurat el Saló Construmat a la Fira de Barcelona. És un d'aquests salons que posa, com tot aquest tipus de salons, totes les novetats i avenços en el món de la construcció, un sector importantíssim dins del PIB. S'exhibeix una cosa molt clara i està molt enfocada a presentar els productes i les maneres de fer construcció amb materials sostenibles. Quan parlem de materials sostenibles a l'hora de fer un edifici, de què estem parlant? Exactament què és això? I després, una de les qüestions també importants. Com és important el termòmetre que marca Construmat en la salut del sector? Tenim al telèfon el director de Construmat, el senyor Roger Bou. Roger, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies per la trucada.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, quines són les novetats en un sector que no pot parar? I quan para és una mala senyal.
Sí, bueno, és un sector molt potent de l'economia espanyola i de l'economia mundial, que està en plena transformació, en transformació orientada a la sostenibilitat, o sigui, la construcció del futur i del present, no és sostenible o no serà, i això és una de les principals novetats que es poden veure a Construmat, no? Construmat, sabeu que hem acunyat el terme i el posicionament de Construyendo Sostenibilitat aquest any, i el que podreu veure aquí són les principals novetats de materials i sistemes de construcció sostenible per les construccions sostenibles del futur, no?
Roger, quan parlem de sostenibilitat, exactament, a què ens referim quan parlem de materials a l'hora de construcció?
Bueno, en materials sostenibles hi ha dos formes de veure i dues coses que es podran veure acostumat. Una és com construïm o com produïm els productes de construcció de forma sostenible, és a dir, com descarbonitzem el procés de producció de materials, no? I aquí tenim empreses com Cosentino, com Roca, com a Holcim, com moltes altres, que venen a vendre i a mostrar com ells produeixen ciment, banys, pedra per façanes, de forma sostenible, no? Sense contaminar, amb energia neta i per tant, descarbonitzant. L'altre és aquells materials que, a més a més, absorbeixen, per exemple, CO2, no? O materials ecològics, no? I aquí tenim tot el tema de la construcció en fusta, que té un paper molt important acostumat, tema d'aïllaments amb materials naturals, biomaterials... Llavors, hi ha com aquestes dues vies, no? Una cosa és com descarbonitzem la producció dels productes, i productes que fins ara eren tan contaminants com el formigó o el ciment, el procés productiu, com a dia d'avui ja hi ha ciments i formigons ecològics, no? I l'altra és a aquells materials que, a més, ajuden al medi ambient, no? Mm-hmm. Hi ha un tercer punt, també molt important, i que, a més, va molt lligat amb la normativa europea, que és la revalorització de materials de construcció. És a dir, quan les runes de les obres, com això, hi ha plantes de revalorització que en produeixen formigó o altres materials de construcció, no?
El Saló com actua de termòmetre per saber i conèixer la salut del sector? Es pot saber?
Sí, el Saló... A veure, quan el Saló... Jo diria dues coses. Una és que el Saló vagi bé, vale? I que la gent inverteixi i contracti, i aquest any hem fet sold out. Per tant, el Saló va molt bé, i això vol dir que les empreses tenen salut i confien en Construmat com un element de promoció i de comunicació per les seves empreses. I l'altre és el visitant, no? O sigui, ens estan arribant moltes sol·licituds d'invitacions i de passes, i s'està parlant a les obres d'acostumat una altra vegada, no? Per això feia molts anys que no passava. Llavors, quan a les obres i els professionals del sector parlen d'acostumat, és que la gent necessita veure novetats, la gent necessita actualitzar-se i que el sector, per tant, està amb una bona salut.
Doncs, senyor Roger Bou, director d'aquesta edició del Construmat, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. I és cert, quan ja es parla d'aquest sector de construcció, tant de bo la salut sigui bona. Suposo que si no fos bona m'ho diria també. Això ja quedaria aquí, però en principi sí que sembla que la salut no és dolenta, del sector de la construcció. La darrera vegada que no va ser bona vam patir una d'aquelles crisis que ni te cuento. Bé, de seguida parlarem de l'ampliació de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Parlarem amb l'Iñaki, el seu director, el director de l'ESHOP, i després parlarem ja de l'actualitat tecnològica. Amb un titular clar, la multa que la Unió Europea, que Irlanda en aquest cas, ha posat a Meta, 1.200 milions d'euros. Per què? Doncs per fer coses que no se tienen que hacer. Sobretot aquestes empreses dels Estats Units que el fet de la protecció de dades de la normativa europea doncs se la passen per on no vull nombrar i no vull dir. 2.200 milions d'euros. Irlanda ha posat mala cara, però és normativa europea. Parlem de tot això. Però abans, rejuvenecer, veure's millor. Tot això és molt important per tots. L'autoestima compta més del que ens pensem. Si, a més, vols aconseguir-lo sense estridències, conservant l'harmonia facial, doncs no dubtis en demanar una visita informativa personal amb la doctora Carmen Torrejón, d'Starbene. Ella et farà un estudi de tot el que necessites i et farà un pressupost que podràs financiar sense cap mena d'interès. Truca per demanar aquesta visita informativa gratuïta amb la doctora Carmen Torrejón al 93 414 3631. 93 414 3631.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de professors de futur, parlem de present, d'estudis de present i professió de futur. L'hostaleria és una d'aquestes pedres angulars i els professionals demanats pel sector són, pues, és altíssima, és una demanda altíssima. Per això, estudiar i professionalitzar-te en l'hostaleria doncs, és una sortida pràcticament segura. Parlem precisament amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, l'ESHOP, i parlem amb el seu director, l'Iñaki Gorostiaga, que, a més, avui parlarem de l'ampliació de l'escola. Iñaki, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia, com esteu?
Molt bé. Escolta'm, l'ESHOP creix amb una nau de Palo Alto.
Sí, la veritat és que som privilegiats en tots els sentits sempre a l'escola. Primer per la història que va tenir l'escola de Muntaner, Aragó, que sempre diem que va ser com la Masia del Barça en el seu dia. Després perquè vam tenir la sort de poder fer una ampliació a aquest edifici de 5.500 metres quadrats al passeig del Taulat. I, I després de tota la tasca que s'ha fet en aquest edifici durant 15 anys, doncs de la mà de l'Ajuntament, nosaltres toquem paret en paret en Palo Alto, la nau industrial que toca amb nosaltres vam presentar un projecte d'investigació i de cara a millorar la formació, o sigui, no ampliar alumnes, sinó millorar instal·lacions i millorar la qualitat formativa del que estàvem en el sector, ens han adjudicat una nau per 35 anys.
És a dir, fins al 2050 i pico. És això, no?
2054, correcte. Si no m'equivoco.
Sí, correcte. Sí, sí, per aquí anem.
Un dels motius és la gran inversió en equipament que es farà dintre d'aquesta nau. Sempre diem que ara girarem l'escola i de ser una escola que dona un carrer al passeig del Taulat passarem a ser una escola amb un campus que s'entrarà per dintre a Palo Alto, amb uns jardins, el llac que té al mig, amb tot un voltant d'empreses que ens han demanat de col·laborar, que es dediquen al disseny i la investigació, més un hub que muntarà sobre investigació i disseny Barcelona Activa. Vale? Per la qual ens integrem dintre d'un espai de creixement i investigació per millorar tot el que és el sector d'alimentació. Avui en dia.
És un que, a més, és un sector que necessita professionals ben formats constantment.
És un sector que en aquest moment tenim una mancança de professionals espectacular, fins al punt que podem rebre per cada alumne que tenim a l'escola d'avui 10 ofertes de feina. On van a fer pràctiques, tots es queden on estan. Restaurants de 3 estrelles Michelin, ha arribat un punt que em diuen: Iñaki, enviem tots els que tinguis, o hotels de 5 estrelles, perquè inclús ells tenen mancança de professionals del sector i més gent ben formada, amb ganes, actitud i molt professional, perquè al final l'escola té entre restaurants que els ensenyem la realitat del que serà el sector, tant a nivell tècnic com de gestió, i això ho agraeixen molt dintre del sector.
Doncs així és. Escolteu-me, si voleu més informació sobre l'ESHOP, només heu d'anar i adreçar-vos a la seva web, eshop.com, E-S-H-O-B, eshop.com. Allò hi trobareu absolutament tota la informació, el contacte i tot el que necessiteu. Iñaki Gorostiaga, director de l'ESHOP, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable, i felicitats per aquesta ampliació.
Moltíssimes gràcies i que tingueu un molt bon dia. Una abraçada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No sé, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Vaya con Meta l'antiga Facebook, És com cíclic, això de que l'han hackejat, han robat les dades de no sé quants milions de persones. Ara la Unió Europea ja ha dit que els multa, i la multa no és precisament petita, 1.200 milions d'euros per una transferència il·legal de dades d'usuaris europeus als Estats Units. Clar, hi ha aquí un xoc important de normatives en aquesta qüestió de protecció de dades. Tenim, com sempre, el telèfon no, però pràcticament, l'Edu Porta, el nostre expert en comunicació, en tecnologia mòbil i comunicació. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bon dia, buenos días.
¿Te sobran 1.200 millones de euros?
Mira, aquí calderilla en el bolsillo.
Es lo que uso yo cada mañana para desayunar. 1.200 millones de euros. Oye, poca broma, entre Google y Facebook, las arcas europeas han recibido una buena pasta en cuestión de multas,
Sí, sí, bueno, ahora que las paguen, porque sabemos que Meta va a apelar esta decisión. Luego ya, a ver cuándo llega esto.
Son 1.200 millones de euros, básicamente por el trasvase de datos. Pero exactamente, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues la Unión Europea pues ha impuesto a Meta, ya sabemos que es la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no?, esta multa récord de 1.200 millones de euros por violar las leyes de protección de datos al transferir información de los usuarios europeos a Estados Unidos. Esta sanción se deriva en un proceso iniciado por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y se suma pues las multas anteriores que ya había recibido Meta, así pues venga va, te hago un pack completo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. La transferencia de información es personal entre Europa y Estados Unidos, debe realizarse según unas normas para proteger la privacidad de los usuarios europeos, algo que Meta no ha cumplido, y de ahí pues viene esta sanción.
Pero esto no es nuevo, que Meta vaya haciendo este tipo de trapicheos no es una cosa nueva, lamentablemente.
No, o sea, esto ya pasó en el 2020, estas prácticas pues se han ido monitorizando en las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y bueno, pues y ponía en riesgo, pues ya digo, la privacidad de los internautas europeos. Resultado, pues Meta tendrá que pagar esta multa y eliminar o repatriar esta información personal a los ciudadanos europeos transferida a Estados Unidos. Ya he dicho, Meta apelará a la decisión, mientras que Facebook seguirá funcionando sin ningún cambio durante estos 5 meses. Tiene 5 meses para saber esto.
Vale, que pague o no pague la multa, eso ya se tendrá que ver, tendrá que hacer apelaciones y demás. Pero eliminar o repatriar esa información personal, eso me parece más una utopía, ¿no? O sea, una vez está allí, ¿quién te garantiza que en Estados Unidos se van a borrar tus datos? Eso es una chorrada, si me permites, ¿eh?
Bueno, supongo que pueden eliminar de sus servidores, pero si alguien ha sustraído ya esa información, ya sabemos que cuando algo se cuelga en Internet se queda. Es prácticamente imposible que desaparezca, siempre queda algún relaño por ahí.
Cuando dices que mientras Meta apela a esta decisión que Facebook va a funcionar sin cambios durante 5 meses, ¿a qué te refieres? ¿Es que en caso de que esto se aplique, habrá cambios en el funcionamiento de Facebook?
Pues imagino que sí, porque actualmente, si desde el 2020 hasta ahora las prácticas de datos de entre Estados Unidos y Europa sigue funcionando así, es donde el Tribunal Europeo pues no le gusta y entra en la justicia. ¿Qué pasa? Que de momento no han cambiado nada. Tiene que en cuanto paga la multa, cuando si la apelación no funciona y tiene que pagar la multa, entonces es como, sí, lo he hecho mal y tiene que cambiar pues el funcionamiento de Meta y no tener que pasar estos datos. De momento sigue igual.
Bueno, 1.200 millones de euros. O sea, una multa que ya supera la que en su día se le puso a Google. O sea que, en fin, sí. ya veremos. O sea, esto va de récords ya, de 1.200 millones de euros. Pues ya está, ahí está, hombre. Bien, no sé si últimamente heu comprat un televisor, un telèfon d'aquests de baix cost, de preu cost. Per exemple, televisors que porten un sistema Android de televisió o telèfons. Per què? Doncs perquè milions d'aquests televisors que porten aquest Android a la televisió i telèfons, insisteixo, de baix cost, vindrien amb malware instal·lat de fàbrica. O sigui, ja hace falta, Edu, que te descargues un virus, sinó que ja te viene el virus incorporado.
Exactamente. Cuando hablamos de lo barato sale caro...
Sí, aquí está. Este sería el ejemplo, ¿eh? Pero bueno, exactamente, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a precisar.
Bueno, pues hay un informe de Trend Micro que revela que casi 9 millones de móviles comercializados por unas 50 marcas distintas venían con el malware Guerrilla instalado de serie. Este programa se utiliza para extraer información de usuarios y enviarla a una compañía que vende con fines publicitarios. Además, la EFF, que es la Electronic Frontier Foundation, ha señalado que televisores inteligentes y reproductores multimedia basados en chipset, que es el Allwinner o el Rockchip, vienen con el malware escondido ya en el propio firmware. Esto es fácil. Si has comprado un móvil chino en rollo AliExpress o los típicos Android TV o televisiones bastante baratas de marcas que no conoces,
sí,
de no grandes marcas, esos son los que utilizan este tipo de chips más baratos y es donde te viene el malware, donde pues te están robando la información para luego pues meterte publicidad encubierta.
O sea, yo entiendo que en el móvil te vayan colocando, pero en la tele, ¿cómo lo hacen esto?
Bueno, a Android TV tú estás poniendo... Claro, ellos lo que hacen es cuando tú en un Android TV pones tu cuenta de Netflix,
vale,
o de HBO o de lo que sea, tú estás poniendo ahí tus datos porque ya estás cogiendo un correo electrónico. Pues utilizan estos datos para luego enviarte phishing al correo electrónico, etcétera. Algunos utilizan pues el número de teléfono o cuando se conecta por Bluetooth el teléfono. O sea, hay mil cosas. Y ahí es donde te pillan.
Vaya, esto, si uno lo tiene y uno detecta o sospecha que ha podido ser víctima de esto, ¿qué puede hacer? ¿Se puede cambiar el sistema operativo o algo? Me parece que poco se puede hacer, ¿no? Cambiar la tele, cambiarte la tele o el móvil directamente, ¿no?
Exactamente, o el Android TV, que es el aparatito pequeño que utilizamos muchos para poder tener las aplicaciones en una televisión normal. Claro, estos fabricantes desconocidos pues no son sometidos al mismo escrutinio que las grandes marcas, y sus productos pues pueden comportar riesgos importantes al robo de esta información. Ten en cuenta de que muchas veces tú también puedes poner la tarjeta de crédito en un Android TV. Sí. Si te descargas o alguna aplicación de Google, de la Google Store o de la Google Play, muchas veces puedes poner tu tarjeta de crédito. Ahí también estás expuesto, o sea, hay que ir con cuidado.
Pues, ojo, amigos, ahí está el tema. Ya lo veis. Más cosas. Google. Vamos a hablar de Google. Porque Google va a comenzar a borrar las cuentas que lleven 2 años sin actividad. Si tú tienes un compte de Google, un Gmail, básicamente, ¿no? Y portas 2 años que no lo has tocado, tienes el riesgo de que te lo borren.
Exactamente. O sea, Google ha actualizado sus términos de servicio para la información de cualquier cuenta de Google que no haya sido utilizado ni accedida durante los 2 últimos años, y será eliminado junto a todos sus contenidos. Y esto incluye pues el correo electrónico, los datos del Google Calendar, documentos en el Drive, que eso puede ser lo más importante, y el Google Fotos, y las imágenes que tengas en Google Fotos.
Bueno, si, o sea, es que si llevas 2 años sin tocarlo, Edu, si llevas 2 años sin tocar eso, es que la cuenta no te interesa.
Bueno, puedes tener una cuenta secundaria que utilices poco o no la utilices, pero sí que porque es antigua, porque antes la gente se ponía nombres en el email muy absurdos, y ahora cuando eres mayor y dices, bueno, tengo que ponerme un nombre un poco más normal para enviarlo a la empresa. Bueno, pues esa antigua cuenta, que puede ser que tengas pues cosas en el Drive o algunas fotos antiguas, si no quieres perderla, pues entra o sácalo y hay que vigilar.
Sí, hay que vigilar. ¿Esto a partir de cuándo empieza a aplicarse?
Pues la eliminación de cuentas se llevará a cabo gradualmente a partir de diciembre de 2023 y comenzarán con cuentas que nunca hayan sido utilizadas.
Empezamos ya con este... O sea, hay cuentas que no han sido nunca utilizadas. Supongo que de esas cuentas pantalla que se ponen para registrarte en no sé dónde.
Exactamente.
Muy bien. Pues Edu Porta, se nos quedan cosas en el tintero, pero es que hoy hemos ido muy de relax, ¿eh? Muy analizando a profundidad todo este tipo de cosas. Edu Porta, bueno, Muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo grande, cuídate. Ens quedava pels jugones algun joc sobre The Legend of Zelda, que ha venut 10 milions d'unitats en 3 dies. Poca broma, eh? És que estem, quan entrem en aquests temes estem parlant de molta pasta, de moltíssims diners. Ja veieu les multes que s'hi juguen, no? Doncs recordeu que totes les xerrades que hem tingut aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.